les dones i els dies, avui estrenem sintonia. Després de 4 temporades teníem ganes que la nostra sintonia fos com aquest programa, feminista, de quilòmetre zero i feta amb molt d'amor. Sentiu-la bé, perquè amb aquesta alegria de sintetitzador comencem programa. D'aquí un moment parlarem amb Elsa de Alfonso, l'autora d'aquest tema, i explicarem d'on surt. El mateix dia que s'ha nomenat nova ministra d'Igualtat a Espanya, Ana Redondo, una gran desconeguda. Té sobre la taula molts reptes. L'aplicació de la llei del només sí és sí, ha de renovar el pacte d'estat sobre la violència masclista i ha de desenvolupar també la llei trans en un país on encara hi ha una part de la societat que fa servir nines inflables per parlar de les dones.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I was the same old me with the same old blues. Then you touched my life just by holding my hand. Now I look in the mirror and see
Brand New Girl, Brand New Me, aquesta cançó de la Dustin Springfield que ens serveix per parlar d'una nova jo. Això és el que és tenir una sintonia. És ser la mateixa amb el mateix abric, amb la mateixa ànima, però amb una música i amb un soul nou. Això passarà aquests dies, anirem sentint aquesta sintonia, ens anem acostumant, ens farà molta il·lusió, però per davant tenim un programa on coneixerem l'autora d'aquesta cançó, que és Elsa Alfonso, una músic barcelonina que ja veureu que és una dona que estima els 80 i per això aquesta cançó doncs, està feta amb molts sintetitzadors. En parlarem després, però abans tenim ganes de parlar de la notícia del dia. Dia de canvis, dia de presentació de nous ministres i a la nostra agenda un nom nou, el d'Ana Redondo, la nova ministra d'Igualtat. Ha estat un nomenament sorpresa després d'uns últims mesos convulsos al Ministeri d'Igualtat. Amb Irene Montero al capdavant, Pedro Sánchez ha optat per fer canviar de mans al Ministeri, no ens ha estranyat tampoc, de Podem passa al PSOE. I tria una dona desconeguda pel moviment feminista. Judit Pastor, ens faràs una mica de relleu d'aquesta dona?
Intentarem desxifrar qui és, perquè Ana Redondo és una ministra bastant poc coneguda, en sabem poca cosa. Si busques, no li trobes cap declaració polèmica i per no tenir ni xarxa social.
Això ara es penalitza, eh?
Clar.
Jo crec que avui a Twitter la gent estava molt enfadada.
La gent
perquè...
o desconcertada, no? De dir, li deien, és una dona amb perfil baix, com si per no tenir xarxes ni posicionar-se gaire públicament no fos igual de vàlida. Jo dic, donem-li una mica de temps, no?
Ja ho veurem. Sobretot el primer dia.
Clar, pobra dona. El que sí que està clar és que almenys d'entrada és força diferent a Irene Montero, en contrast de Montero, que tenia 35 anys, Redondo en té 57, per tant, un canvi generacional. I la seva trajectòria, diguéssim, que és molt més tècnica, molt més institucional. En canvi, Montero era una mica més activista, no? Ana Redondo no té experiència directa en polítiques d'igualtat, però, en canvi, és una dona molt formada, molt solvent, és doctora en dret constitucional, professora universitària. De fet, durant els últims 8 anys ha sigut regidora de Cultura i Turisme a Valladolid, que és la ciutat on va néixer, i aquest curs, després de les últimes municipals, doncs, ha tornat a fer classes a la Facultat de Dret de la Universitat de Valladolid. Anys enrere també va ser portaveu dels socialistes a les Corts de Castella i Lleó, vicesecretari general del partit també a Castella, i se la coneix, sobretot, per ser la mà dreta d'Òscar Puente, allò que...
I també un altre ministre,
Òscar Puente, un altre ministre que s'ha estrenat avui, ministre de Transports, i és un home també molt proper a Pedro Sánchez. Per tant, podem dir que forma part d'aquest pinyol.
Doncs ara Ana Redondo al capdavant, fons socialistes esperen que vingui un període de calma al Ministeri d'Igualtat, perquè la Montero els hi va revoltar una
la
mica
Montero
la cosa.
La Montero no els hi va agradar gaire, i diuen, els que la coneixen, que Redondo és una dona de tarannà dialogant, és una dona compromesa, no? De fet, hi ha qui creu que aquest nomenament hauria d'ajudar a calmar els ànims després de les turbulències, no?, que hi ha hagut a Igualtat últimament, amb la polèmica del CSI, les rebaixes de penes als violadors, el debat amb la llei trans. Entre els reptes que té aquesta nova ministra, n'hi ha moltíssims. D'entrada, el més urgent, segurament, l'abordatge de les violències masclistes, també culminar les lleis de paritat contra el tràfic de dones i el racisme, i, en canvi, temes pendents que no contempla l'acord entre el PSOE i Sumar. No hi ha, per exemple, temes com l'abolició de la prostitució o tota la polèmica amb els ventres de lloguer. Per tant, veurem, a veure, deixarem uns dies.
Deixem uns dies i a veure què tal funciona. Twitter no anirà ple. El que sí que hem fet és que aquest matí una de les preguntes que hi havia per Twitter i que tothom gairebé abans de preguntar si era feminista, tothom preguntava si era TERF, és a dir, si era transfoba. I nosaltres el que hem volgut fer és parlar amb les poques persones doncs, que realment la coneixen, i per això tenim al telèfon a la Yolanda Rodríguez, que és presidenta de la Fundació Triángulo pels Drets LGTBI de Castella i Lleó, que és una dona doncs, que ha tingut relació amb l'Anna Redondo i que segur que ens pot explicar més coses que les que nosaltres estem intuint. Yolanda Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Un poco contenta, estoy... ¿no? Imagino sí, que sí. Cuando alguien es de tu ciudad también hace algo de ilusión, ¿no? Hace especial ilusión.
Pues sí, la verdad es que siempre es una buena noticia que alguien que conoces, con la que has trabajado algunas materias y que además, bueno, pues lleva mucho tiempo de una amplia trayectoria en Valladolid y en Castilla y León como política, pues dé el salto a una responsabilidad muy muy considerable, y que además es una materia que es especialmente sensible y especialmente necesaria en la sociedad actual.
Ahora el feminismo se ha institucionalizado y esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Cómo la definirías un poco?
Bueno, yo creo que Ana Redondo es una persona muy dialogante, es una persona comprometida, como también habéis comentado, y que tiene, bueno, pues esa capacidad de conexión y de hacer pedagogía y ser muy colaborativa, porque además yo creo que los temas de igualdad son muy transversales a cualquiera de las materias que puedan tener otros ministerios, y creo que también puede ser clave la colaboración que haya con ellos para avanzar en esas bases que hasta ahora se han puesto, pues por el anterior equipo liderado por Irene Montero, ha puesto unas bases muy fuertes sobre las que seguir trabajando y seguir desarrollando muchos de los temas que habéis comentado.
Lo decíamos al inicio, hoy parecía que la única preocupación es si era TERF, si era trans excluyente la nueva ministra. Por lo poco que la conoces, ¿tú qué dirías?
Bueno, yo creo que Ana Redondo está comprometida con la igualdad en general, con la igualdad de género, con la igualdad hacia las personas LGBTI y con la igualdad y la diversidad. Es decir, creo que ella piensa firmemente que la diversidad es un valor bueno para nuestra sociedad, que es un valor que lo único que hace es que se avance hacia una sociedad más justa y más igualitaria, y esa diversidad incluye pues todo tipo de planteamientos, y yo las materias de igualdad evidentemente no eran las que ella trabajaba directamente en el ayuntamiento, pero nunca la he oído ninguna declaración ni ninguna opinión que fuese trans excluyente o transfoba o similar. Al contrario, yo creo que siempre ha colaborado con el colectivo LGBTI aquí en Valladolid y en nuestra comunidad autónoma, y ha sido una defensora muy fuerte de las personas LGBTI y de las personas trans.
Pues Yolanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Triángulo de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos las cosas de primera mano, ¿no?
Sí, pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues esperemos que sea fructífero su trabajo.
Estaremos pendientes.
Y que todas rememos en la misma dirección para avanzar socialmente.
Vale, muchas gracias. Buenas noches, Yolanda. Gracias.
Buenas noches, gracias. Hasta luego.
Yeah. oients, ens podeu escriure, donesidies@catradio.cat, per dir-nos que us encanta aquesta sintonia. L'hem estrenat avui i estem que no toquem vores. Avui estrenem sintonia, ho dèiem al principi, volíem una sintonia de quilòmetre zero, feta per una dona, i creieu-nos que de cançons maques fetes al nostre país per artistes de casa n'hi ha moltíssimes, però una sintonia és una cosa molt especial que imprimeix caràcter a tot el programa i havíem de triar aquesta. Elsa D'Alfonso, bona nit.
Hola, bona nit. Com esteu?
És l'autora d'aquest tema, és una músic de Barcelona. Ara deixa'm que faci aquesta entradeta com si fos ta mare. Em deixes?
Vinga.
És enginyera industrial, enginyera industrial, especialista en seguretat nuclear, i potser per això les seves cançons ens fan explotar el cor. Com ho veus? Bum!
Ostres, fa molt que he deixat aquest sector,
ja, ja
però
sé,
bueno.
Ja ho sé, però teníem ganes de presumir de dona científica.
Sí, sí, és que crida molt l'atenció.
Home, sí, aquest, sí. Aquest currículum que tu t'has fet, tu portes anys i anys en el món de la música.
Però I no s'oblida, no s'oblida.
I tot i així, està allà, aquest pòsit.
Ahí està.
Escolta, el teu amor per l'enginyeria industrial té alguna cosa a veure amb l'amor per les màquines i els sintetitzadors, que sempre utilitzes sí. A les teves cançons?
Sí, clar, al final fer música té una part molt tècnica. O sigui, si fas música amb ordinadors o electrònica o així, i que t'enamores també una mica del procés aquest de tocar maquinetes i veure com responen i ficar-te en los entresijos técnicos, perquè al final, bueno, molta de la música que faig, faig una part de la producció i que té coses tècniques. Jo vull dir, abans de res, que soc coautora d'aquesta cançó, és a dir, els Prestigio també, que ja. Eren el meu grup de llavors.
Ara ho explicarem.
Van posar el seu granet d'arena i els hi envio un petó molt fort a tots, que ja estan escoltant.
A tots,
espero que estiguin escoltant.
En aquella banda de Los Prestigio hi havia gent d'Extra Perlo, que era una banda barcelonina també, i gent de Doble Platina. O sigui, estaven tots lo millor de Barcelona, la crem de la crem, per fer aquesta cançó que es va dir Gardenias i que ara nosaltres estem sentint sense la teva veu. Sí. Però ara fem la prova. Esperem que no us agradi més que la sintonia, eh? Però és que amb la veu de la Prestigio canvia molt la cosa. Avui ho deies tu al teu Instagram, que aquesta cançó té 10 anys ja. Que sembla que va ser ahir. Jo he pensat, què diu aquesta boja?
A veure, no arriba als 10 anys, però la publicació, però la cançó sí. O sigui, la vam tocar per primer cop el dia 10 del 10, fa 10 anys.
Escolta, Gardenias és una cançó que sembla que és un desencís amorós, però tu explica-me-la millor, ho he llegit tot malament.
Sí, a veure, realment, quan vaig trobar la cançó no tenia molt clar què volien dir les lletres.
Ah,
o sigui, totes les altres cançons
sí,
que he tret...
Sí, res a veure amb les Gardenias de Machín.
No, totes les altres cançons que he tret dic, ah, vale, això és tal, això és qual, però aquesta era com... No sé ben bé què volia dir amb això, però com a la gent li ha agradat tant, al final he dit, mira, potser és millor tirar cap endavant, així, en general, amb tot en la vida, i ja està, perquè la vida és més compleja, no? Escolteu ja. La cançó i ja decidireu de què va.
A veure. Em sembla que està trucant gent i tot el 93207474 per dir-nos que els encanta la sintonia. Vull dir, és així. És així. Tu fas cançons també, ara fem la conya del teu currículum acadèmic, però tu fas cançons per anuncis, no has parat de fer cançons per altres, és a dir, amb això et guanyes la vida, no?
Sí, o sigui, jo ara estic compaginant coses de música amb programació web, perquè, bueno, m'agrada...
Sí, ja t'has llançat a les màquines absolutament.
Sí, m'agradava tenir com una cosa més fixa, però sí, no, mai he deixat de fer música i a mi el que més m'agrada crec que és tocar en directe i per això també... Per això i per com està la indústria musical, que si vols parlem, però és una mica avorrit,
sí?
Jo no trec molts discos ni res. O sigui, jo el que faig és concerts i potser no arribo a molta gent, però de moment, perquè també està liada amb altres coses, però, no sé, ho faig tot molt per vocació, perquè m'agrada.
I la part lúdica, no,
i,
també?
Sí, i al final el tema de vendre's, d'haver de fer cada any un disco, tenir un segell, no sé què, no m'interessa tant. O sigui, m'interessa més fer el meu art, que per mi és cantar les meves cançons i fer-les arribar a la gent. De totes formes, trauré un disco d'aquí a poc.
Perquè perquè en el fons hi ha el vici corre per dins, per les venes. Escoltem una cosa, anem a sentir justament ara que parlaves de com t'agrada tocar en directe.
Sí.
Parlem de, o podríem dir, un còmplice de les teves aventures, que és Euripides and His Tragedies, que és aquest grec que fa tants anys que també està aquí a Barcelona, que es va enamorar de la ciutat, i que és, jo crec que és el Morrissey de Barcelona, si m'ho permets. Tu ets la Kate Bush i ell és Morrissey, com ho veus?
Jo Kate Bush... Vale, vale.
Ja us he posat aquests títols.
Vinga.
Et sembla bé?
Sí, si no... bueno, hauré de fer unes lliçons de ball.
No passa res.
Però...
Doncs sentim un d'aquests temes que heu fet junts, que es diu Alegre Persona Triste, i que també és meravellós, i que, per cert, si teniu ganes de sentir-los en directe, aquest divendres a Fridònia, aquest club d'aquí de Barcelona, el Raval, els podeu sentir perquè teniu concert, oi que sí?
Sí, estarem talonejant a un grup que es diu Rumba Club, que és de Londres, i en aquesta ocasió pues, acompanyaré a l'Euripides amb aquesta cançó, perquè realment és superbonica i
és preciosa.
Ell la toca a vegades, però m'ha convidat especialment.
Doncs va, sentim-la.
L'has escoltat o què?
Les alegres persones tristes que fan música, com l'Elsa Alfonso. Escolta, amb aquest tema, aquest títol, t'hi sent representada o no?
Sí, clar.
Si s'ha no... de ser una mica trist per fer cançons, o nostàlgic, podríem dir?
No, jo crec que hi ha molts llocs des d'on pot sortir la música. Però si ets una mica així, et va molt bé, saps? Tenir aquesta sortida i compartir-ho amb la gent. Perquè al final...
Mira, aquí està tenim... cantant l'Elsa, un moment. Ai, ara no. Quan tornis a cantar... Ara, a veure. No te dejes derrotar, eres una alegre persona triste. Com ens agrada aquesta cançó.
Escolta'm,
divendres, al Fridònia d'aquí a Barcelona, si teniu ganes de veure a l'autora de la nostra sintonia nova. Escolta, i aquest nou disc que estàs preparant, tot i que tens una mica de dades en sis també de desencuentro, com seria un títol teu, amb el món, amb la indústria musical, per què? Per què encara hi ha aquest coquet de treure
no,
cançons?
No, a veure, jo vull fer arribar la meva música i també m'agrada la feina d'estudi i de vestir una cançó a l'estudi, que no és el mateix que fer un directe, no té res a veure. El que passa que clar, treure... No sé... O sigui, hi ha tota una maquinària de segells i totes aquestes coses que a mi...
És molt pesant.
Em cansa, no sé, no, em cansa molt. Si m'hagués agafat un productor com a la Martirio i li hagués dit, mira, tu haces tot esto i esto, ho hagués fet, però com que no és
però
així...
Com que tu has de fer tu, és molt
i
complicat.
I és com, mira, vaig fer el que em ve de gust i el que no, doncs pues no.
Fem ja una cosa, com si fossis la Dua Lipa. Anem a sentir 20 segons, et sembla?
Un
spoiler d'aquest nou disc que potser es diu Crucero. O es dirà la cançó Crucero? O no sabem com es dirà el disc?
Sí, sí, les dues coses.
Escolta, aquesta cançó m'encanta per quan fem el programa a l'estiu, què et sembla? Les dones i els dies en remull.
Summer Edition.
Summer Edition.
Vale, vale.
Bueno, hem de començar a parlar de business.
Vinga.
Doncs, Elsa d'Alfonso, moltíssimes gràcies per cedir-nos la teva cançó durant un temps.
De res.
I serà la nostra sintonia, serà la nostra companyia. I si teniu ganes de sentir la versió doncs, amb la música, sempre la podeu trobar. Es diu Gardenias, però nosaltres la posarem instrumental, perquè així nosaltres podem parlar sobre, que som molt, molt pesats els de la ràdio. Et sembla que acabem tornant-la a sentir, tornem a sentir la sintonia?
Vinga. Traca final.
Traca final. Molta sort divendres.
Gràcies.
Estarem molt pendents de tu i dels discos que treguis, siguin autoeditats o amb discogràfica.
Molt bé.
Aquí gràcies. Tens el teu sofà.
Vinga.
A les dones i els dies, et canviem la lluna. Amb Montse Virgili.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Still the value on the package and the camera on the skin. Still the focus on the eye, not the biscuit, just the tin.
50 milions de persones al món pateixen epilèpsia. L'epilèpsia és una malaltia neurològica i la seva principal manifestació és la crisi epilèptica. I una crisi, com diuen molt bé a l'associació Si jo puc, tu també, és com quan a casa salten els ploms perquè hi ha massa coses engegades. En aquest cas, massa activitat elèctrica al nostre cervell perquè ho entenguem tots. És una malaltia neurològica comuna a homes i dones, però ja sabeu que en aquest programa hi posem èmfasi amb el que els hi passa a les dones, perquè en el cas de les dones els riscos i les conseqüències poden ser més greus. Perquè es feu una idea, i per posar la dada històrica que ens agrada molt, Teresa de Jesús i Joana d'Arc patien epilèpsia. Una va acabar canonitzada i l'altra a la foguera. Però en qualsevol cas, les dues eren sospitoses, perquè en aquell moment no s'entenia res del que passava amb tot això. Ha passat molt de temps, tenim bons metges, com les que ens acompanyen avui, la metgessa Mercè Felip, benvinguda.
Hola, bona nit.
I ens ho explicarà bé, ja no tenim tots aquells dubtes de l'edat mitjana, eh?
Ho intentarem, sí.
Neuròloga de la unitat d'epilèpsia de l'Hospital de Bellvitge, i per l'altra banda ens acompanya una dona, la Lídia Vidal, benvinguda.
Hola, bona nit.
Que és administrativa, mare, ens ha dit amant de la literatura, de les sèries i afectada d'epilèpsia des dels 17 anys i membre de l'associació de la que estem parlant avui, Si jo puc, tu també. El que dèiem, a Catalunya fins al 5% de la població pot tenir una crisi epilèptica, és a dir, és una cosa que ens pot passar a molta gent, i entre un 1 i un 2% patiran epilèpsia de manera efectiva,
sí,
no?
És cert, no? Un 5% vol dir que molta gent pot patir un atac epilèptic, però no tenir mai més un altre. I això passa moltes vegades amb els nens, i potser sonarà als nens quan tenen febre forta que poden tenir un atac epilèptic, i això no vol dir que després continuïn tenint atacs. Quan s'entenen, després, i no són per cap motiu, és quan parlem d'epilèpsia.
Potser hi ha gent que no sap el que vol dir l'epilèpsia. Dèiem que és una malaltia o una afecció neurològica. A vosaltres no us agrada gaire la paraula malaltia perquè és com que han de conjuminar diferents qüestions, no? Perquè
és que realment ajunta una sèrie de malalties diferents en els que es tenen atacs epilèptics, però és que n'hi ha, crec que més de 700 diferents que poden provocar, entre altres coses, atacs epilèptics. Algunes que només provoquen atacs epilèptics i altres que provoquen altres problemes.
Abans dèiem això de la Joana d'Arc i la Teresa de Jesús. En aquell moment, suposo, que no sabien què els hi passava i fins i tot algú va pensar que estaven posseïdes pel dimoni, eh? És a dir, ara que sabem tot el que sabem, quines diríeu que són, per exemple, les característiques o podríem dir els elements bàsics perquè això succeeixi, perquè hi hagi una crisi epilèptica?
per desgràcia, quan tens epilèpsia, les crisis es diu que són no provocades. Vol dir que no, a vegades passen sense que hi hagi un motiu, i això és el que ho fa, diria, més xungo, perquè no pots dir, ah, mira, resulta que em passarà si dormo 4 hores, o resulta que em passarà si em ve la regla, o resulta que em passarà si aquest dia no m'he pres les pastilles a l'hora. El fet de que vingui una mica quan li dona la gana provoca molta més inseguretat, i és un dels problemes importants.
El que sí que és important és que s'han de tenir en compte algunes qüestions que d'entrada no van bé o no li van bé a una persona epilèptica, oi?
Sí, jo, bueno, sempre procuro dormir...
Avui em sap greu, em sento molt malament perquè t'hem fet venir aquí a una hora que tu sí. Ja estàs al llit, vaja.
Jo procuro dormir 9 hores, intento fer una migdiada, ara que puc, que la jornada, he canviat la jornada de treball, i igualment això, dormo les meves 9 hores a la nit. Sí que els metges, no, ens diuen, intenteu evitar l'estrès, perquè l'estrès pot afavorir que tingui una crisi.
Clar, però això és molt difícil.
És molt difícil.
En el món que vivim.
Exactament. I doncs intento a la nit, sobretot, un sopar, o sigui, per afavorir el descans, doncs un sopar que sigui...
Lleuger,
gràcies. Mm. I no sé, i moltes...
Alcohol suposo, no, m'imagino, no és un bon amic.
Evito l'alcohol, la cafeïna, teïna, qualsevol excitant... I clar, aniria bé que fes esport per desestressar-me, el que passa que a vegades no és compatible també amb el cansament i la son que em produeixen el medicament. I no sé, segurament sortiran algunes altres coses.
Hi ha alguna altra cosa a observar, doctora?
Una molt important, que és absolutament que t'has de prendre la medicació tots els dies de la vida. I és un rotllo, això,
És que això ja ho tinc, fa 20 anys que ho tinc com a costum.
Lídia, em sembla que no sempre és fàcil la qüestió de les medicacions, i tu has anat provant medicacions, encara en proves.
Sí, encara. I ara, a començaments d'estiu, la doctora Felip em va introduir una nova. I això, des dels 23 anys, o sigui, just fa 20 anys, que estic provant medicacions diferents, a mesura que van sortint, a veure si trobem la que em funciona.
I això té a veure amb la qüestió hormonal de les dones? Els medicaments per l'epilèpsia estan fets per homes, i llavors per dones causen més errors, o és cada persona?
Que et vagi bé o no un tractament... No depèn de que siguis home o dona, però és veritat que els canvis hormonals amb les dones fa que les crisis es puguin acumular en un moment determinat del mes, i a vegades es tenen crisis al voltant de la regla, que es diu epilèpsia catamenial. Doncs és com estàs 3 setmanes bé i una setmana malament. 3 setmanes bé i una setmana malament.
Però és comú que l'epilèpsia en les dones es presenti quan tenen la primera regla, no?
Algunes epilèpsies que són d'origen genètic comencen a l'adolescència, sí. I et ve la regla i et comença l'epilèpsia. Estupendo.
I et marxa l'epilèpsia quan t'arriba la menopausa?
Moltes vegades no et marxa, però et millora clarament en aquestes que són de causa més genètica.
Déu-n'hi-do, no, això? I això està prou investigat, o no? O això ho aneu sabent amb la pràctica?
Tots els canvis hormonals amb les dones, jo crec que faltaria investigar molt més, però a vegades no hi ha un interès de tota la població científica de centrar-se en dones, perquè es parla molts anys de dir, bueno, pues si venint-te la regla resulta que t'empitjora l'epilèpsia, pues potser es podrien fer coses perquè tinguessis menys regles l'any i tindries menys crisis. Pues no s'ha acabat desenvolupant, perquè hi havia una sèrie d'efectes adversos a llarg plaç que han fet que no fos segur el tractament hormonal, però ara aquí, que no em sent ningú, segur que si afectés els homes s'estudiaria en profunditat aquest problema.
Tu vas trobar això amb tot aquest procés, amb tots aquests anys que portes convivint amb l'epilèpsia? T'has trobat aquests canvis? Has patit aquests canvis hormonals dels que dèiem?
Bueno, sí que quan tinc la regla, doncs tinc... O sigui, com que també a part s'afegeix el cansament i menys ganes de fer coses... Llavors, sí que noto que pot ser que hi ha vegades que tinc més absències, però no li donava tanta importància pel fet de ser la regla. Però sí que sol passar.
Ara ara abans ella parlava de l'esport. Ara aquests dies s'ha fet una cursa, de fet, a Tarragona, amb l'associació de si jo puc, tu també, Mouta per l'epilèpsia. Es van fent feines d'aquestes, o sigui, per sensibilitzar a l'esport. Clar, jo penso d'entrada, córrer, no? No és una cosa que estressa? Doctora?
En principi no, i és saludable. I el problema és que a vegades els metges tendim a dir vigila que igual si t'agafa una crisi no surtis, o... i per protegir i empitjorem altres coses, perquè és saludable, desestressa, ajuda a relacionar-te, o sigui, és salut al final.
O sigui, que no tenim por, a córrer, no ho busquem com a excusa.
No hi ha mai excuses.
Parlem d'un altre moment important en la vida d'una dona, que és l'embaràs. Em sembla a tu, Lídia, que t'has tingut fills.
Sí, tinc una filla de 17 anys.
Exacte, i m'imagino que va ser un moment difícil, perquè també hi ha molt desconeixement social i desconeixement, o sigui, és a dir, ara mateix la doctora doncs, deia que va aprenent a mesura doncs, que es va trobant en situacions, no? Perquè falten a vegades estudis. Llavors, què passa en el moment de l'embaràs? Com es viu? Les dones que pateixen epilèpsia es poden quedar embarassades? És fàcil? És més complicat?
Jo vaig rebre l'opinió de dos neuròlegs. Un em deia, a veure, jo volia tenir fills joves, perquè jo mateixa considerava que com més jove, doncs més energia. Vull dir, que creia que em seria més fàcil combinar-ho amb l'epilèpsia. Llavors vaig tenir l'opinió d'un neuròleg que em va dir tu espera fins als 30 o passats els 30, i un altre neuròleg que em va agradar més, que em va dir, cap problema. Va fer un anàlisi de sang, va veure que era correcte, suposo, no sé que em corrigeixi la doctora, és perquè eren els nivells de medicació...
Perquè és una correcte. Cosa que es pot heretar? És a dir, que pots passar a la teva filla?
Depèn del
grau.
No, depèn del motiu pel que tu tinguis epilèpsia. En el meu cas, com venia d'una malaltia que jo havia tingut, que no era heredada...
Havies tingut meningitis, no?
Sí, llavors, en el meu cas, no es podia heredar. No, la meva filla no podia heretar. Llavors, aquest doctor em va dir cap problema. Llavors, als 25 anys em vaig quedar embarassada i va ser un embaràs de risc, perquè hi havia possibilitats de que, com jo prenia medicació, de que el fetus tingués espina bífida. No recordo si hi havia alguna altra possibilitat d'enfermetat. I llavors, vam passar un embaràs així, patint de que tot sortís bé, gràcies a l'hospital, que feia ecografies més sovint. Però, per sort, tot va anar bé.
Hi ha molts riscos quedant-se embarassada per una persona que pateix epilèpsia?
Hi ha riscos, depèn del fàrmac que es prengui, llavors moltes vegades s'ha de canviar la medicació i anar als que són més segurs, que en diem menys teratogènics, i també a vegades hi ha risc que l'epilèpsia s'empitjori. Crec que això ha millorat i hem après que no s'empitjori durant l'embaràs, però sí que necessita més controls del normal, perquè el cos canvia molt en un embaràs. Llavors moltes vegades la medicació s'ha de seguir molt més estricta.
I es poden tenir més atacs d'epilèpsia durant l'embaràs?
Si la medicació et queda curta perquè t'has engreixat, perquè ha canviat el teu ronyó, es poden tenir més atacs d'epilèpsia i més forts.
És a dir, que se n'han de tenir moltes ganes, també.
Sí, perquè va ser que, clar, si vols ser mare, l'únic que això només vaig poder ser mare, vaig tenir una filla. Ho vaig voler intentar de cop, al cap d'11 anys, però ja el neuròleg em va dir que no m'ho aconsellava, que ja portava molt de temps amb medicació i que amb la medicació que m'estava prenent en aquell moment, que igual ja feia 2 anys que me la prenia, no era recomanable embaràs.
Es passa molta por? És a dir, tu vas tenir moments de dir, vols dir... és a dir, estalviar-te totes aquestes situacions que et poguessin estressar, no? Com sortir potser molt de casa és a dir, entres en un...
Sí, en el meu cas, potser el tercer mes d'embaràs, jo ja vaig agafar la baixa i la meva vida pràcticament era a casa per evitar estressos. Potser ja va ser algo psicològic, no? Més que de salut física pel bebè. En el meu cas, jo ja no vaig fer vida al carrer, pràcticament.
Això ho aconsella la doctora o no?
Depèn una mica. Moltes vegades intentem que la dona es quedi embarassada en el moment en què l'epilèpsia està més controlada. Llavors, si no estàs tenint crisis, doncs vida normal, no? Si estàs tenint crisis has de tenir més precaucions.
ambitions are alone, and resentment rises high, but emotions won't grow.
Després de l'embaràs ve la maternitat, tot el que representa després. Normalment totes les mares del món tenen un cansament bastant fort perquè, vaja, els nens ploren a la nit, no els pots controlar, no els pots dir, mira, és que tinc epilèpsia, no? Com ho porteu, tota aquesta part? Com ho acompanyeu també des de la medicina?
Jo crec que cada vegada dic més que el fill té pare i mare i que la mare necessita descansar i necessita dormir. I llavors, això no és un tema de... És una necessitat important en la que per tenir un nen no hem de tenir la mare en risc o la mare que pateixi. Llavors, sí que algunes vegades dic, ha de venir el teu home perquè li hem d'explicar que la nit s'haurà de llevar i que què implica tenir un bebè, no? I el bebè ha de ser compartit. I quasi tothom ho entén clar, pràcticament, no? Ja s'ha acabat aquesta època de tens un bebè i és el bebè passa per davant de la mare. La mare la necessitem sana i la necessitem forta.
Compte que algú dirà que té epilèpsia per no aixecar-se aquesta nit. Hi ha també altres recomanacions que són importants en aquest moment, doncs, que ja ets mare, que jo no en tenia ni idea, la veritat és que m'ha sorprès. Es recomana, per exemple, donar pita asseguda o canviar els bolquers a terra en lloc d'una taula. M'imagino pel risc de que t'agafi un atac i et caigui la criatura, no? M'equivoco?
Bueno, jo suposo... Bueno, en el meu cas, nosaltres, bueno, com deia el que deia la doctora, ja ho vam decidir amb el meu marit i jo, doncs jo ja havia... O sigui, no em van dir que no hi havia cap problema en que donés pit. Però clar, vam dir, ostres, a la nit, com ho fem? Bueno, al final vam dir, bueno, donarem llet, no, o sigui, no farem... No donaré pit. I llavors, a la nit s'aixecava ell, i durant el dia m'ocupava jo de l'alimentació de la Júlia. Llavors, clar, sí, el que deies, doncs jo sempre li donava el vivero sentada, intentava, si plorava molt, i jo... Bueno, a veure, també una mateixa...
Ja es va coneixent, no?, amb els
ja
anys.
Ja es coneix, sí. De dir, avui estic al 100%, avui, per si de cas, no? Uh-huh. Llavors sí que es prenia aquest tipus de precaucions, per por a que em caigués a terra.
I tenies por, per exemple, de quedar-te sola amb ella, situacions així, o no?
No, i sempre he comptat en dies que, no, que jo no em trobava massa bé, doncs, mama, que pots venir. Sempre he tingut al costat.
Parlant de tot això que estem parlant avui, de l'epilèpsia, la sensació que tinc jo també fent-vos les preguntes és que no en tenim ni idea, no? I afecta molta gent, com hem dit al principi. És a dir, afecta moltes dones, a moltes persones, hi ha molt desconeixement. Hi ha algun motiu pel que puguem pensar que una persona hauria d'anar al metge per saber si la té? Sí, és a dir, hi ha alguns trets o algunes característiques...
Suposo que tothom pensa que epilèpsia és aquella persona que té un atac amb convulsions, no? Que cau a terra o que té convulsions. Sí, és un tipus, però hi ha altres tipus en què el que et passa és que et quedes com parat i desconnectat, i això moltes vegades passa en nens, i és un dels motius de portar els nens al metge, de dir, és que està al col·le i està tenint absències, que diem que és un tipus de crisi en què tens uns períodes que quedes desconnectat. Jo crec que aquests són els dos grans motius de pensar potser tinc epilèpsia. Després hi ha atacs epilèptics de lo més estranys de la Terra, i si a algú li passa coses raríssimes, que vingui, coses raríssimes de tinc una sensació la més estranya de la Terra i em prendran per boig. No. A vegades es poden tenir crisis amb aures que es diu que són, la veritat, que psicodèliques.
Aures de migranya, entenc.
Aures d'epilèpsia, o sigui, aura d'epilèpsia vol dir l'inici d'una crisi, i a vegades l'inici d'una crisi és una sensació que les mans et creixen, o que veus les coses tortes, o que veus una llum, o que tens una sensació a la boca de l'estómac que et puja, o sigui, i altres sensacions estranyes. Tinc la sensació d'una persona que se'm posa al costat. O sigui, a vegades són sensacions que un li fa molta angoixa d'anar-ho a explicar, perquè dirà, no em porten el neuròleg, em porten el psiquiatre.
Això t'anava a dir, que tota l'estona estem dient que és una malaltia neurològica, és del cervell, és a dir, però no és mental. Ho hem de dir molt clar, no, això?
Jo intento explicar que aquesta descàrrega que dèiem, que és com una descàrrega en un curtcircuit elèctric, depèn de la zona del cervell que afecti, donarà uns símptomes uns altres. Hi ha un senyor que em diu que li agafa una sensació d'una olor dolenta, per desgràcia, com sent d'olor, com si hi hagués una olor d'una cosa podrida, i sempre això és l'inici d'una crisi seva. I al principi ell tenia i començava a buscar a casa seva si hi havia alguna cosa podrida i no hi havia res. Llavors aquesta sensació pot ser molt diferent i potser ho fa difícil perquè algunes vegades els metges no ho identifiquem i fem voltar la gent innecessàriament per diferents.
El que està clar és que això que no és mental, aquesta malaltia que no és mental, sí que m'imagino que pot provocar situacions d'ansietat, d'angoixa, etc. No? Sobretot al principi, quan no saps ben bé cap on has d'anar, què has de fer, què t'està passant, oi?
Al principi, a vegades, és una angoixa molt bèstia de dir, noto unes coses que jo no controlo, que a sobre no m'entenen, o em fa molta por d'explicar-ho, i després... Un cop diem és que és epilèpsia, també és... I quan em pot agafar? Em pot agafar en qualsevol moment? És que surto de casa i em passa, i si vaig sol? Doncs aquesta part de... El deia al principi d'incertesa, jo crec que és el que més angoixa provoca.
Tu has viscut això, Lídia?
El que passa és que com jo l'epilèpsia la tenia de joveneta i al principi jo era una mica negacionista de la meva enfermetat, llavors no em provocava angoixa perquè deia, jo no ho tinc, això. Era com... No em feia por que em tornés a passar. M'ha passat un cop, doncs, bueno... Llavors, no, ha sigut més de gran, a l'hora de tenir ja una filla, família a casa, o tens gent a casa, és l'angoixa de... O un treball, no? En treballs que no ho has explicat per por a ser la rara del treball o per por a que no em renovin, no? És quan m'ha provocat més angoixa, més que de jove.
Clar, em treus un tema molt important aquí. Les dones que tenen epilèpsia passen, viuen discriminacions? És a dir, hi ha feines on no t'agafen per culpa d'això? Us ho expliquen, això, també?
Moltíssim, sí. Moltíssim. I hi ha feines en les que no es diu que es té epilèpsia perquè s'entén malament.
Durant molt de temps jo no ho he dit, fins que em vaig dir prou, però... Ja ha estat amb 35 anys, que vaig dir, a partir d'ara ho explico i qui em vulgui agafar m'agafa i qui no, no. I gràcies també a la doctora Felip que em va dir, oi que si tinguessis diabetis ho explicaries? I aquesta frase me la recordaré sempre i li agraeixo. I dic, sí, i dic, pues, si tens epilèpsia, tens epilèpsia i cap problema. I així ho vaig fer.
Però és veritat que s'entén malament i jo crec que des de fora un pensa, ui, té epilèpsia, no treballarà. O estarà de baixa molts dies, o... I s'ha vist que estadísticament falla més les persones que tenen migranya a la feina, i dius, migranya és una malaltia més suau, no?, que epilèpsia, o les persones amb diabetis que amb epilèpsia. O sigui, les persones amb epilèpsia globalment van a treballar igual com si no tinguessin aquesta malaltia.
Però a vegades han de recórrer a minusvalies o a situacions de dependència... És a dir...
Sí, jo vaig, a partir de que vaig decidir que sí, que ho explicaria, vaig sol·licitar una discapacitat, perquè vaig pensar, mira, podré optar a treballs amb discapacitat i amb treballs sense discapacitat.
Sí, vas cada dia a currar i a més desgraves, ets un xollo.
Sí, s'estalvien diners. I el que deia la doctora, jo crec que potser persones amb enfermetats, és com potser volem demostrar que encara que tenim la enfermetat, nosaltres treballem com si no la tinguéssim. Vull dir, jo puc tenir absències al treball i no diré marxo, perquè sé que això em durarà un minutet, potser em quedaré més cansada, però jo continuaré treballant.
Hi ha estigmes encara, ja ho dèiem al principi, que també hi ha molts dubtes de com estar pendents de les persones que tenen epilèpsia i també de si tenen una crisi com ajudar-les. Aquí m'heu portat un gràfic que és això, servei públic total, perquè clar, jo tota la vida havia sentit allò de si té una crisi epilèptica posa-li un boli a la boca, o en el meu cas havia sentit un paquet de tabac, que m'havia semblat bastant còmic. És el que no s'ha de fer, oi?
Quan algú té un atac epilèptic, no li posis res a la boca, no el toquis, vigila que no es doni cops i que no es faci mal, no? I intentar, no sé, jo a vegades dic, si el pots estirar a terra i pots evitar que es doni cops al cap, doncs pues ja està, i espera que se li passi. Mentre
ja està,
en aquell moment no li facis res.
Beure aigua, alguna cosa? No, no li donem res,
No li donem res.
I truquem a l'ambulància.
Això, moltes persones amb epilèpsia et diran, sobretot, no truquis a l'ambulància.
Per què?
Jo ho dic. Clar, jo, a partir d'això...
Perquè estàs cansada que et vinguin,
bueno,
a veure.
Sí, i perquè, a veure, vull dir, jo sempre al treball, doncs ja ho explico, els companys tenen aquest dibuixets amb el que han de fer i el que no han de fer, tots els companys, i llavors els dic, a veure, si això dura molta estona, si no, veieu que no reacciono, truqueu a l'ambulància. Però si no, no és necessari, perquè l'ambulància vindrà, veurà
que... A vegades amb el que tarden, millor trucar, eh?
No, però... No, el que passa que potser em sap greu també perquè vindran, veuran que ja m'estic recuperant i jo diré, doncs no vull anar a l'hospital perquè ha sigut una crisi com les que he tingut durant ja bastantes vegades i no és necessari portar-me a l'hospital.
Doncs escolta, molts estigmes encara, molt desconeixement, però a poc a poc doncs, n'anem parlant aquí. Una bona associació doncs, per acostar-se i per saber coses, aquesta de Si jo puc, tu també, la trobareu. És molt fàcil posar-se en contacte amb ells. I doncs moltíssimes gràcies. Esperem també que aquesta entrevista serveixi perquè s'investigui més en el cas de les dones, perquè hem vist una mica de buits,
N'hi ha.
Així que Mercè Felip, neuròloga de la unitat d'epilèpsia de l'Hospital de Bellvitge, moltíssimes gràcies.
Un plaer, gràcies per convidar.
I la Lídia Vidal, que em sembla que ha sigut l'Aio tota la nit, doncs també administrativa i afectada d'epilèpsia des dels 17 anys. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Ves a dormir
moltes
ràpidament,
sí.
Perquè em sento molt culpable.
He fet migdiada avui, no pateixis.
Merci.
Molt bé, gràcies.
Feia 20 anys que no se sentia parlar d'elles, són Gossip i aquesta cantant, la Beth Ditto, que acaben de treure un nou single i segurament trauran nou disc. Estarem pendents d'elles. Nosaltres ho deixem aquí ja, el programa d'avui. Hem après moltes coses de l'epilèpsia i dir-vos que en aquesta setmana tan especial per les dones, la setmana del 25N, demà entrevistarem a la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, la Laia Rosic, perquè ens en parli de tots els projectes que tenen endavant des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes per canviar el món i per canviar el món en el que vivim, on la violència encara està molt present. Aquest programa el fem possible la Judit Pastor, l'Anna Escura, l'Anna Closa, el Domènec Sobirà, l'Edu Arnàs, el Control, la Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà, com sempre, a les 11 de la nit, també en moments on hi haurà teatre amb l'Ada Vilaró, una dona que sempre fa de la seva vida una peça per explicar al món. Moltes gràcies, oients. Us estimem. Bona nit.